TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
El primer vol a Formentera, tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Cristina Ramon,
bon dia.
Ja divendres.
Ai, per fi, eh? Sempre pens, no arribarà.
Sí,
no arribarà,
sí,
però
que arriba,
sempre
sí que arriba.
Arriba.
Bueno, bon dia, matiners, que no us han dit res aquí. Ens saludem naltros, però no us saludem a vosaltres.
Ja,
això no, no està bé.
Que maleducats.
Això no està bé. Avui és divendres 7 de novembre. Avui estem aquí per fer el programa amb Pablo Morganti en els controls tècnics. En Cristina, que ja l'heu sentit. Jo som en Vicent Tur. I també estaran per aquí en Bernat Masferrer, des de Formentera, en David Ventura i na Irene Roig Francolí. Cadascú en les seves respectives seccions, evidentment. Tindrem avui la secció Ara sí que anem a Formentera, com pràcticament cada divendres. Per què? Per parlar de l'actualitat de Formentera dels darrers dies, per justificar una mica que aquest programa es diga primer vol a Formentera, justament. També tenim una entrevista molt interessant. Parlarem amb una de les companyies de circ més importants d'Espanya, que es diuen Vaivén Circo, i que estan aquest cap de setmana, concretament el pròxim dissabte, en el Palau de Congressos de Santa Eulària. A Eivissa, i les nostres seccions habituals, els cantants sota la dutxa, la secció es disc de la setmana i tot això, tot el que tenim preparat fins que siguin les 7 del matí.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui és Sant Ernest, màrtir, Sant Florenç i bisbe d'Estrasburg al segle VII, Santa Carina, verge i màrtir, i Sant Severí. Que no saber-hi, eh? Saber-hi, màrtir.
Saber-hi. Mm.
També és el Dia Internacional de la Física Mèdica. Què és això de la física mèdica? I has de saber que, per exemple, si t'han fet una radiografia, has tingut un contacte estret amb ella.
Es va triar 7 de novembre per ser el natalici de Marie Curie, descobridora de la radioactivitat, i bé, les seues investigacions varen ser essencials en el desenvolupament de tècniques de diagnòstic com, com són els rajos X. Molt bé, deixam la radioactivitat, que massa temps davall d'ella i ja sabem que passa, no? Ja sabem que no és bona. Anàvem amb la música. Recordeu que ahir posàvem a Sex Pistols i d'avui no anàvem amb la mateixa línia.
Sí, eh? És molt intens. I és que aquesta és la música de Love Story. La va composar en Francis Lay, mort a París, un 7 de novembre de 2018.
Però no fa falta que posis veu sexy.
No, però és que ara ja estic com a intensa. Ara em surt tota sola. I és que a més va morir a París, que és encara més romàntic. En Lay va fer cançons per grans estrelles de la música francesa, com Edith Piaf. De fet, va ser el seu pianista durant molts anys. Però sobretot va fer cançons per cine, tant a França com als Estats Units, amb un centenar de bandes sonores acreditades. L'Oscar li va arribar al 1970 per aquesta tonada de piano de la pel·lícula Love Story.
Ah, Tant amb els temps per avui, divendres 7 de novembre de 2025, com a fenomen significatiu, només tenim la baixa probabilitat d'alguna ruixada localment forta. A Menorca i en el nord de Mallorca, com dèiem, intervals de nevolats amb ruixades, que poden ser ocasionals i disperses i que podrien ser localment fortes i anar acompanyades de tempesta i pedra, eh? Poca probabilitat, de totes maneres. Això tendirà a la tarda a poc nuvolós i a la resta, a les Pitiuses, predomini de cel amb pocs nuvolats, temperatures en descens en qualsevol cas a tot Balears, vent moderat del nord i nord-est que disminuirà per la tarda entre fluix i moderat de component oest. Temperatures a Palma, 16 de mínima, 21 de màxima. En el cas de les Pitiuses, a l'aeroport d'Eivissa tindrem una mínima de 16, una màxima de 20, bastant més moderades que dies endarrere. En el cas de Menorca, us direm avui la temperatura de Ciutadella, 15 de mínima, 21 de màxima.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera. Cantant sota la dutxa.
Deixem els temps i anem a cantar ràpidament... Ràpidament no, amb calma, amb els temps que sigui necessari. Anem a cantar sota la dutxa, com sempre, amb les cançons que ens selecciona en David Ventura. David, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és divendres, dia de cantar i ballar sota la dutxa. I ho farem amb Smile DK, un duet d'Europop suec, en la gran tradició sueca d'uns senyors que estan en un despatx on elaboren cançons perquè les cantin éssers que podrien ser de qualsevol banda, però que també són suecs, i que al final acaben sent cantades i ballades a tots els racons del món. Però aquesta cançó que sentirem avui, que es diu Butterfly, la vaig descobrir en una pel·lícula xinesa, ja no recordo el nom, però en una escena apareixien uns joves xinesos amb un aspecte molt perjudicat, mentre sona de fons una música ratonera i matxacona amb un aire pseudo-oriental. I jo estava convençut que era una cançó xinesa, però no, eren suecs. I què dir de les Smile DK? Que eren dues atlotes i que gràcies a que Butterfly es va convertir en la cançó principal del videojoc Dance Dance Revolution, es van convertir en unes ídoles pop d'Àsia. I vos he de dir que quan la comenceu a escoltar, aquest tema segur que us pareixerà una autèntica castanya. Però potser teniu raó, però a mesura que avança el tema li acabareu agafant carinyo.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio. Ara sí que anam a Formentera.
A Formentera anam ara mateix, i tant que sí, en un divendres com aquest, un divendres de bon temps, després de ses pluges. Segur que ara mateix en Bernat Masferrer mos contarà si ha plogut o no a Formentera. Bernat, bon dia, com estem?
Ei, bé, molt bon dia, molt bon dia. El pitjor o el millor, depèn de com es miri, com es miri el Gota, ha de venir. Depèn de com es miri el Tassó, ha de venir les pròximes hores. Aquest dissabte, demà, ha de ploure durant aigua, que es diu habitualment. Mm. Ahir dijous va ploure, doncs, això, 20 minuts, va anar... Va passar com front durant 20 minuts, va ploure amb molta intensitat, 5-10 litres en 20 minuts a cada banda, però ja està, se'n va anar. Tal i com va venir, se'n va anar.
A Vila, llavors, a Vila va ser...
Necessitem una cosa més...
A Vila va ser suficient perquè es desbordassin ses clavegueres.
Oh, quin clàssic, quin sí. Clàssic, ja ho poden posar també quan vagin a la World Travel Market, també, a part dels closings, dels openings, pots ficar clavegaring.
Els clavegarings.
Sí. En fi, escolteu, si voleu, anem per feina i us explico una miqueta què ha donat de si l'actualitat aquí a Formentera l'última setmana.
Vinga, endavant, per favor.
Teníem la residència una mica tranquil·la, després de tot, diríem, el tràngol que hi va haver doncs, fa un any, amb una protesta doncs, de diverses treballadores, algunes doncs, que varen deixar el lloc de feina, la dimissió doncs, de la directora, després va venir un altre director que també va sortir, ja en teníem una altra directora, pareixia tot... tranquil, però aquesta setmana, en aquest cas dimarts, UGT va informar que durant la visita de la inspecció de treball a la residència de majors de Formentera el passat 14 d'octubre es van detectar, segons el sindicat, incompliments en el centre. Diuen, la inspecció va observar portes d'emergència tancades, extintors caducats sense revisió des de fa un any, deficiències en la vigilància de la salut i la formació preventiva, mancances en la planificació de riscos laborals i problemes d'organització del personal i dels torns que afecten la qualitat assistencial, segons el sindicat. Tot pareix molt gros, moltes coses. Mm-hmm. També UGT deia que s'apunta a la manca d'una avaluació de riscos psicosocials. Considera el sindicat que aquestes conclusions confirmen el que les treballadores fa mesos que denuncien, que la residència funciona amb falta de personal qualificat, desorganització i riscos tant pels usuaris com per a la plantilla.
Carai.
Clar, de seguida els partits polítics varen anar, diríem, a roda o varen reaccionar, com es diu avui en dia en el si de les xarxes socials, en aquest món de xarxes socials, varen reaccionar doncs, al sindicat i en aquest cas el PSOE, a través del seu portaveu, Rafa Ramírez, va assegurar que el president Òscar Portas ha de cessar directament, fet, fins que no se sentia això a Formentera, cessar la consellera Cristina Costa i assumir responsabilitats polítiques per la mala gestió. El PSOE afirma que la situació actual és el resultat d'una cadena d'errors i omissions i recorda que fa mesos alertar de problemes greus al centre com la fuga d'una usuària, el conflicte laboral amb el personal i pràctiques de cura que no respecten la dignitat de les persones residents. Els socialistes critiquen, a més, que la consellera no hagi convocat el Consell de Participació de la Residència. Escoltem a Rafa Ramírez.
Se han negado o no quieren, parece que no quieren convocar el Consejo de Participación de la Residencia, que es el ámbito donde están representadas las familias, el personal de la institución, y es el espacio donde se debería hablar con transparencia de lo que está ocurriendo en este servicio.
Per la seva banda, gent per Formentera, el principal partit de l'oposició, ha lamentat el que qualifica de mala gestió de la Unió i reclama que es prenguin mesures per garantir el bon funcionament del servei. A més, GPRF exigeix que la consellera Cristina Costa comparegui públicament per donar explicacions i assumeixi la seva responsabilitat davant la situació actual del centre. Finalment, el diputat i conseller no escrit, Llorenç Còrdova, ha demanat l'assumpció immediata de responsabilitats polítiques. A més, d'un pla de xoc urgent. Clar, davant de totes aquestes declaracions, el Consell Insular de Formentera ha sortit al pas i explica que el document emès per inspecció del treball el passat 14 d'octubre, el que han tingut accés alguns periodistes, és només una diligència i requeriment preventiu, una actuació ordinària per a revisar aspectes tècnics, sense cap infracció ni sanció administrativa. Per tant, veiem que els dos extrems estan molt allunyats entre el que diuen uns i que els serveix doncs, per demanar el cessament de la consellera i el que diu l'equip de govern, el Consell. Segons aquest organisme, el Consell, convertir aquest requeriment en un informe definitiu amb acusacions de greu deficiències és una manipulació flagrant que genera alarma injustificada entre la ciutadania. La institució assegura que està col·laborant amb la Inspecció de Treball i aportant tota la documentació sol·licitada i que encara no existeix cap informe definitiu. El comunicat subratlla que la seguretat dels residents i del personal és una prioritat absoluta pel govern insular i que si es detecten aspectes a millorar, es corregiran amb immediatesa i rigor. Clar, la consellera de moment no diu res perquè es troba fora de l'illa de Formentera, però aquesta residència que havia de alguna manera pal·liar una mancança que teníem des de feia molt de temps, que era que els nostres majors, si no podien ser atesos doncs, per les seves famílies, doncs havien d'anar a residències d'Eivissa, doncs s'ha convertit realment, no diríem una olla de grills, però sí en un mal de cap i una font de controvèrsies permanent.
En un camp de batalla polític.
Correcte. Veurem com acaba quan torni la consellera què hi diu davant d'aquestes acusacions, d'aquestes peticions de dimissió o de cessament directament. Altres qüestions. El Consell Insular de Formentera ha aprovat inicialment el Pla Especial de Protecció del Bé d'Interès Cultural dels Elements Constructius i d'Enginyeria de Ses Salines, un document que busca garantir la conservació i gestió sostenible d'aquest espai patrimonial d'alt valor històric, cultural i paisatgístic. Recordem que a Formentera també tenim salines, una zona molt polida, la part doncs, de des de la Sabina doncs, cap a Espujols, que passes, que creues Ses Salines, és estany públic. És una zona molt, molt polida, depenent sobretot de com està el sol, depèn del dia que fa. I recordem que les Salines és el passat més, diríem, immediat laboralment abans de l'arribada del turisme a l'illa. És l'única indústria que tenia Formentera, més enllà doncs, dels homes que s'embarcaven o la pesca de subsistència, era la sal que es venia doncs, de països, sobretot d'Escandinàvia, per salar doncs, el seu salmó, etc. No? I hi havia una indústria, més uns treballadors ben organitzats, en sindicats, i molta gent de Formentera hi va fer feina a les Salines, i avui en dia està tot deixat de la mà de Déu, està tot en estat ruïnós. El pla aprovat per la Junta de Govern estableix el marc normatiu per protegir 31 elements catalogats com canals, molins, dipòsits, basses, i desenvolupa l'obligació prevista a la Llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears perquè els llocs declarats BIC comptin amb un pla específic de protecció. El document fixa, a més, diferents graus de protecció i regula les actuacions permeses en restauració i conservació, en coherència amb el Pla d'Ordenació de Recursos Naturals i el Pla Rector d'Ús i Gestió del Parc Natural de Ses Salines. Escoltem, en aquest cas, Javi Serra, el conseller de, en aquest cas, de Patrimoni. Escoltem.
Aquestes intervencions doncs, hauran de preservar materials, tipologies i entorn paisatgístic utilitzant les tècniques de restauració harmòniques i respectuoses amb el medi.
Vinga, altres qüestions. Recordem en Joan Robert Masdeu Mayans, que era una persona seriosa i meticulosa, però alhora propera i amb sentit de l'humor. Estem parlant del que fou diputat per Formentera, el que fou també, en aquest cas, conseller de... Bueno, regidor a l'Ajuntament, al Consell Insular d'Eivissa i Formentera, l'Ajuntament i el Consell Insular d'Eivissa i Formentera, i que ens va deixar aquesta setmana. N'hem parlat amb diverses persones, perquè ell també va ser mestre molts anys a l'escola de Sant Ferran. I, de fet, a Formentera ha tingut un dia de dol aquesta setmana recordant-lo. N'hem parlat amb Neus Costa i Dolors Castelló, les seves companyes de docència a l'escola de Sant Ferran, on exercí del 72 al 2004, que es diu aviat, 32 anys, quan es jubilà. L'escoltem.
Una persona tranquil·la, seriosa, que no buscaves destacar, que deixava treballar, és a dir, buscava que la gent del seu entorn estàs a gust i estàs contenta.
Jo ho record com amb molt de respecte cap a tothom, amb molt de respecte cap a tothom, independentment de que tu tinguessis unes idees i ell unes altres.
Miquel Costa, quin fou alumne i també rememora la personalitat d'un mestre que abordava amb rigor la seva tasca, que mai alçava la veu a ningú i que tenia l'habilitat natural d'imposar respecte només entrar a classe.
En Robert crec que va ser el millor mestre que he tingut, i ja no tant per la matèria en si mateixa que ell donava, que en donava moltes, entre ell i en Toni repartien les assignatures d'aquella segona etapa, sinó per la manera que ell tenia de ser i de viure l'ensenyament i de ser meticulós. Era una persona molt meticulosa.
I en els breus, dir-vos que en el marc de la fira turística World Travel Market de Londres, el Consell Insular de Formentera i la PIMEF han presentat el projecte de Formentera amb molt de gust, una iniciativa que vol enfortir la connexió entre el sector primari, el teixit empresarial i el turisme, fomentant un model basat en la sostenibilitat, la identitat i el producte local. Bàsicament, explicar que a part d'arena blanca i també doncs, aigües transparents, tenim bon vi, bon oli, bon peix, etc. Escoltem el president Òscar Portes, que ha anat fins a Londres.
És una aposta decidida per defensar el que és el producte local de Formentera. Crec que hem après que el verdader lideratge turístic no està en créixer més, sinó en créixer millor, en posar límits per poder preservar, és a dir, això vol dir no en els màxims per poder dir sí a la qualitat.
Dir-vos també que la vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Estarelles, en aquest cas del govern balear, ens explica que el govern balear ha sol·licitat al Consell de Ministres que declari Formentera zona afectada greument per una emergència de protecció civil arran dels forts ruixats registrats el 30 de setembre i l'1 d'octubre. Segons Estarelles, aquesta declaració activaria dos mecanismes. L'escoltem.
Això implica dos mecanismes. Un que afecta, diguem, a la part particular, també siguin persones físiques o persones jurídiques, és a dir, un comerç, i després afecta també a lo que és l'emergència per poder acometre obres d'emergència d'infraestructures, diguem, pública.
Molt bé, i dir-vos que aquesta setmana també s'ha presentat públicament, en aquest cas dilluns, la nova Associació de Pescadors Recreatius de Formentera, una entitat creada per donar veu al col·lectiu d'aficionats a la pesca de l'illa. La reunió celebrada a la Sala de Cultura al Cinema ha servit per donar-se a conèixer i facilitar les inscripcions dels nous socis. El seu president és en Paco Mayans. L'escoltem.
Nosaltres tenim clar una cosa, els pescadors professionals no són els nostres enemics en absolut. Nosaltres volem, els hi fem costat, volem estar al seu costat i volem que ells també ens tinguin com a tals. La pesca recreativa, bueno, pues podrà continuar pescant d'aquesta manera.
Sí, en aquest cas, sobretot la pedra d'això, que és sobretot l'ampliació de la reserva marina que limita, en aquest cas, l'activitat pesquera recreativa. I ara, si voleu, anem cap a dissabte, cap a diumenge, disculpeu, a l'agenda.
Vinga, endavant amb l'agenda. Què tenim per fer aquest cap de setmana a Formentera?
Doncs una cosa molt xula. La Comissió de Festes de la Mola ha anunciat pel diumenge que tindrà lloc finalment la Pescada 2025, una activitat que es va haver d'ajornar el passat febrer a causa del mal temps. Ens explica Jessica Tur que la jornada començarà a les 8 del matí des del Mollet d'Escaló de Sant Agustí, a Escaló, i les embarcacions de fins a 15 cavalls podran tornar a terra a les 12, mentre que les de més potència hauran de fer-ho mitja hora abans. Cada barca podrà portar com a màxim dos pescadors. És com un concurs, doncs una pescada, doncs a veure qui pesca més. La Jessica també ens ha detallat com es decidirà el guanyador.
En el seu dia era una competició, però clar, s'anava a pescar i no hi havia límit de peix, sí, en aquell temps. I bueno, ara, clar, la normativa ha canviat i màxim se pot agafar 5 quilos de peix, perdó, sí, 5 quilos de peix per pescador, és a dir, per barca 10 quilos de peix. És a dir, si un va pescar, surt i ja ha agafat els 10 quilos, torna en terra i el primer a arribar, doncs és el que ha guanyat.
Molt bé.
Doncs amb el que agrada, l'afició que agrada pescar, i a més un lloc tan pintoresc i tan polit com Escaló, el Mollet d'Escaló, doncs segur que tindrà molt d'èxit, i a més en Vicent Ferrer, en Andreuet, prepararà un dinar de peix bullit i arròs de banda amb els participants. A cada pescador disposarà de dos tiquets i els acompanyants podran unir-s'hi per 15 euros els adults i 10 els infants. Caldrà portar els plats, coberts i pa i beguda, però és un molt bon pla per tenir un dia de món de pesca a Escaló aquest diumenge.
Un molt bon pla, sí senyor, tu ho has dit. Gràcies, Bernat, bon dia.
Bon dia, salut.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Que bé sona això, eh? Son The Cure, en la seva època bona, no? Boníssima, l'any 1985, quan treien un àlbum que es deia The Head on the Doors, amb tamarracos com aquest, In Between Days, que està sonant aquí, ara, en el primer vol a Formentera.
IB3 Ràdio és diversió. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vol donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? O on estirien? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aparta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IB3 Ràdio.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio. Es vedrà, no hi ha ovnis.
Començar amb la segona part del programa, Cristina Ramon. Ja ho veurem si hi ha ovnis o no. Jo... Perquè avui ovnis no, però altres coses...
Sí, jo des que hem començat aquesta secció, cada vegada començo a pensar que hi ha més coses, eh? Que no sabem.
Hi ha coses que no controlem.
Efectivament. No sé si ens vedrà, però...
I no és el pressupost de casa, que... per exemple.
Això mai. Però sí, efectivament, perquè avui anem a parlar de les aterridores psicofonies captades a l'Alcàsser de Toledo. Porcs feixistes. I és que resulta que es conten per desenes els testimonis que asseguren...
Perdona, això ho has tret de Quarto Milenio.
Sí, perdona, sí. És, ho donava per fet que es notava ja moltíssim. Però sí, és de Quarto Milenio, el nostre programa de referència per aquesta secció. I és que els testimonis asseguren que l'Alcàsser de Toledo...
El nostre programa de referència és Font de Misteris.
Ah, bueno, i per la sala VIP s'apronto també, que no és un programa, també. Però també és la nostra també. Referència. Però m'estàs tallant la atmosfera.
Perdona'm.
Estic intentant...
Perdona'm.
Gràcies, Vicent. A veure. Diuen que hi ha desenes de fenòmens paranormals i Quarto Milenio entrevista en aquestes persones que són testimonis d'aquests fenòmens paranormals. Des de fa segles hi ha successos misteriosos en aquesta ciutat de Toledo. Els seus edificis amaguen històries secretes que en determinades ocasions pareixen desvelar-se davant l'atenta mirada dels seus testimonis. El legendari Alcàsser és un d'ells, un espai que es troba en el Museu de l'Exèrcit, on els seus treballadors han contat per centenars, les experiències estranyes que s'han produït darrere de les seves parets. I, a Quarto Milenio, han recuperat un dels casos més enigmàtics que va passar a l'interior gràcies a un nou testimoni d'una ex-treballadora del Museu de l'Exèrcit, a més de mostrar psicofonies que el programa va captar el 2007. I la treballadora diu així. Ho vaig a dir en castellà per poder imitar la seva tonada, que segur que va ser aquesta. Yo en el año 2000 en el Museo del Ejército entré a trabajar en la limpieza y había unos trabajadores que me contaban que ellas veían cosas extrañas en el museo antiguo mucho antes de la reforma. Un sábado antes de entrar a trabajar, en el patio de armas vi pasar dos guardias civiles de los que llevan casaca roja con una tira blanca. Fua, quina memòria aquesta, no? Los veo perfectamente con un gorro raro, un bon detall, y los pantalones distintos a los actuales. Estaban como con neblina, estaban como difuminados. Llegaron a la altura de la puerta y ahí ya dejé de verlos.
Això em va passar també un dia que m'havia pres dos copes i em van parar en una rotonda.
I també duien un gorro raro.
Sí, sí, jo ho veia així.
Ho hauríem pogut treure a la secció? El pròxim dia m'ho contes tu. Pues resulta que l'exèrcit i tot va investigar aquests fenòmens paranormals i van anar a investigar i a fer fotografies. Però bueno, nosaltres també volem seguir amb aquestes investigacions i hem recopilat algunes de les psicofonies més famoses de la història i us les oferim a continuació. La primera la va captar en Fredrik Jürgensson, que va néixer a Suècia. Això va ser en els anys 50. Ell és considerat el pare de les psicofonies i estava gravant els cants dels ocells quan va escoltar veus humanes, que deien així: Fredrik, et veim. Fredrik, t'escoltam.
Wow.
I ell, a més, creia que els missatges eren dels seus pares difunts. Perquè té molta lògica que siga que els escoltin, saps? Ningú més li interessa el que digui en Fredrik. Llavors tenim un altre d'en Konstantin Raudiv, de Letònia, en els anys 60-70. Ell és el discípul d'en Jürgensson, va enregistrar milers de veus i va escriure el llibre Breakthrough en el 71. I una de les psicofonies més conegudes diu: aquí és, Raudiv, som aquí. Sorprenentment, aquesta psicofonia es va enregistrar després de la seva mort en sessions fetes per altres investigadors.
És ell mateix...
Diguent-li a les altres: aquí estic. Llavors també tenim la psicofonia...
Això que són les psicofonies més famoses de la història.
Sí, les més conegudetes. La que te pots posar de to de cridada en el mòbil, fàcilment. Llavors tenim la psicofonia del Palacio de Linares a Madrid en els anys 90. És un dels casos més mediàtics d'Espanya i es diu que l'edifici està habitat per esperits. Les veus escoltades diuen coses com: mamà, mamà, nunca más, nunca más.
Joder.
Se li atribueix a l'esperit d'una boixa, Raimunda, concretament, que és suposadament filla dels antics propietaris.
Tenim temps per una psicofonia.
Per una més? Vinga, doncs anem a ser de Denfield, d'Anglaterra, el 77. És un cas de poltergeist famós. A casa d'una família anglesa, una veu greu parlava a través d'una boixa. I la veu gravada diu: només som un fantasma.
Però clar, molt greu.
Clar, aquesta veu era molt diferent de la veu natural de la boixa i això va ser el que va desconcertar els investigadors.
Cristina, Ramon, estem...
Com se te quedes cos?
Estem gelats.
Per començar el cap de setmana, no?
Sí, sí. Gràcies.
Formentera, de dilluns a divendres de 6 a 7 del matí. El programa despertador d'IB3 Ràdio.
No m'ho puc creure.
Un instant parlàvem de psicofonies i no anàvem a parlar de psicofonies, però de coses encara més rares, sí. Encara que paregui mentida.
Sí, senyor, sí, senyor. La notícia d'avui és bastant increïble.
Per favor, endavant amb el titular.
El titular diu així: aparecen perros con el pelaje azul brillante en la zona de exclusión de Chernóbil.
Azul, y es que este amor es azul como el mar azul. Como de tu mirada nació mi ilusión. Azul como una lágrima cuando hay perdón.
A veure, jo se m'apareix això i caic de cul. De
amb
por,
aquesta cançó.
Amb aquesta cançó.
T'apareix en
a Chernóbil,
Cristian Castro.
Un K amb escaivell, amb espel blau. Temors.
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 Que, hombre, és que estem a poc de que realment existeixi el gos de Bluey, de la sèrie... Que em toca molt els collons d'aquesta sèrie. Bluey. El peix amb molts d'ulls de Los Simpson, o pops gegants amb la punta de cada tentacle amb un penis, que és el que volen els japonesos.
Però tots els japonesos.
Tots els japonesos. Aquestes centrals fan coses, mai se sap. Jo tinc un ex que era de la província de Tarragona. Gran polla, mala fertilitat, gràcies petroquímica. Mutacions que no sabíem que volíem i aquí les tenim. De moment, aquí les coses rares han començat amb cans de color blau a Txernòbil. Les diferents associacions que alimenten i intenten anar esterilitzant animals de la zona de Txernòbil, que són molts, perquè moltes mascotes es van abandonar als anys 80 després de l'explosió, pues ja havien vist alguns d'aquests cans en la llunyania i avisat de que hi eren, però la gent pensava que eren fotos trucades o fet enviar.
Però no.
Però no! Són gossos blaus! Ara bé, la realitat és molt més trista i gorrina, perquè no, no són cans mutants. No és una mutació. Òbviament, la notícia pues, va començar a volar sobre pel món, la nova espècie de cans blaus, però les associacions de la zona expliquen que no són mutants, que han pogut seguir en aquests gossos i resulta que només s'han quedat tanyits per ficar-se en un lloc desafortunat, que és un cementiri de policlins.
Què són els policlins?
Els vàters portàtils.
Ostres!
Els vàters portàtils que han quedat allà abandonats i han anat amullant líquid blau d'aquest que tenen de quan
estires... Sí, des que té bactèria per desfer...
Exacte!
Que deu ser un colorant. El líquid blau jo crec que és un colorant.
I els ha tanyit! Perquè què li agrada un ca més que buscar merda i ficar-hi sa cara?
Ostres!
Pues arrebossar-se en fang i han trobat un fang blau i s'hi han arrebossat. El líquid aquest els ha deixat com un Digimon en vida, un, no sé, merdamon, policlinmon. És un Pokémon de tipus excrement.
Sí.
I ara este perro és azul, com el mar azul.
Demanen perdó a tots els oients que estiguin esmorzant ara mateix, com sempre.
Estàs escoltant El primer vol a Formentera.
Estàs escoltant El primer vol i estàs escoltant el nostre disc de la setmana. Són la formació menorquina d'Àlia, que fan així una espècie de pop atmosfèric que està molt bé, molt interessant la música que fan. Acaben de llançar el seu segon EP, el seu segon mitja durada, que es titula Per què no i altres excuses, que inclou cançons com aquesta, titulada Rutina. Amb ella arribarem a les 6:40 minuts amb, bé, les informacions de l'abans informatiu, que segur que no són rutinàries.
I s'enfonsarà pensant que quan despertis ja haurà tornat a sortir. Com cada dia sa rutina, que una vida li dona un sentit amb hora inexacta, robant el temps de teatre. Ombra, no t'importa com si res, faràs passar l'estona i segueix allà pensant que quan despertis ja hauràs tornat a dormir. Com cada dia sa rutina, we
Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
A les 6:40 d'aquest divendres 7 de novembre, en què ens espera una jornada tranquil·la, assolellada i més fresca que ahir, vos explicam que els narcotraficants detinguts en la darrera gran operació contra el tràfic de drogues i blanqueig de capitals a Mallorca utilitzaven sofisticats mètodes de vigilància i seguretat per evitar ser detectats. L'actuació conjunta entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil ja ha permès detenir a 76 persones, decomissar més d'un 1,5 milió d'euros, 687 quilos de cocaïna i 2.500 de xix. Això quan també hem sabut que s'ha anul·lat el judici contra la mare acusada d'haver assassinat, juntament amb el seu cunyat, la filla que acabava de néixer, a qui presumptament varen llançar un contenidor a Porto Cristo ara fa just 2 anys. Durant l'informatiu vos contarem que enguany la grip s'avança un mes a les Illes. La variant A és la que més afecta, per això es fa una crida a la població a vacunar-se, en especial a la gent més gran. També parlarem de grip aviària, perquè ha augmentat i s'ha prohibit criar aus a l'aire lliure a tot el territori espanyol. De mobilitat, destacarem que el Ministeri de Transports invertirà 525 milions d'euros a reforçar el sistema portuari de les Balears fins al 2029 per tal de millorar la seva compatibilitat, sostenibilitat i connexió territorial. Els primers 65 milions d'euros arribaran enguany. Per altra banda, vos informarem que el Consell de Menorca haurà de cercar alternatives a les obres de la carretera general al tram de Rafal-Rubí si no vol posar en risc la catalogació de la Menorca Talaiòtica com a patrimoni de la humanitat. Tot això, però també de política, cultura i esports, en parlarem a partir de les 7, quan hagi acabat el primer vol a Formentera.
Tres ràdios, humor. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IV3 Ràdio amb Vicent Tur.
El primer vol a la Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IV3 Ràdio.
Començàvem la tercera part del programa i anem a parlar de circ. Ens agrada circ, en aquest programa. El teatre ens agrada i el circ també ens agrada. Perquè està dins del teatre, circ, òbviament. No deixa de ser-ho. Anem a parlar amb una companyia molt famosa a nivell de tot l'estat. Es diuen Vaivén Circo. Han estat moltes vegades a Eivissa i tornen aquest pròxim dissabte, demà dissabte, 8 de novembre, a les 7 de la tarda, en el Palau de Congressos. No sé si és la seva darrera creació, però es diu Anònima, un espectacle que parla de gent que no és coneguda, de fet, que és desconeguda, perquè és això, anònima. Tenim a l'altra banda del fil telefònic en Miguel Ángel Moreno, més conegut com Bolo, que és el director de Vaivén Circo. Com estàs, Bolo? Com estàs? Com va la cosa?
Hola, buenas tardes. Pues nada, muy bien. Aquí estamos muy bien. Muchas gracias.
Que sois de Granada, vosotros.
Sí, somos de Granada, cada uno somos de un sitio, pero sí, la compañía es de Granada, reside en Granada, y de aquí partimos hacia todos los lados, sí.
Y yo os he visto alguna vez, creo que os vi con Do Not Disturb, con una...
Ajá, sí,
y no
el
sé
primer
si...
espectáculo con el que fuimos.
Sí, no sé. Si os habéis visto alguna vez. Sois habituales, estáis abonados al Palau de Congresos de Santa Eulària. Supongo que os gusta el espacio.
Sí, el espacio es una maravilla, la programadora es una maravilla, el público, la isla, todo. Es como un sitio que lo consideramos como casa.
Háblame de Anónima, de este espectáculo. No sé si es el último que tenéis, digamos, preparado, si es más antiguo. Cuéntame un poquito cosas sobre el espectáculo.
No, mira, Anónima es el último espectáculo que tenemos. Nosotros durante la pandemia hicimos Esencial, que fue el último con el que estuvimos, que es un espectáculo más grande. Y ahí, bueno, el espectáculo ha ido súper bien, pero bueno, éramos 5 personas en escena, más los técnicos. O sea, era un follón llevarlo de gira y dijimos, venga, vamos a hacer un espectáculo más chiquitito. Que al final, más chiquitito para nosotros es que somos 3 en vez de 5, pero a nivel de escenografía llevamos una escenografía grande, llevamos un montón de cosas. Entonces, Anónima habla de esa gente desconocida, de esa gente que a cualquiera de nosotros nos puede pasar, que en un momento dado, de repente, no, esto surgió. Yo soy de Málaga, que Málaga es una ciudad bastante más grande que Granada, pero yo esto lo veía sobre todo en Sevilla, en Madrid, se veía mucho, ¿no? A la salida de la autovía, estos asentamientos que se iban generando en medio de las autovías, y era gente que llegaba allí y empezaba a llevar lavadoras, no sé qué, gente que tú dices, ¿y esta gente que se va poniendo aquí? ¿Qué será de ellos? ¿Quiénes son? ¿Qué tal? Y entonces, Anónima habla de esto. Anónima habla de esas personas que de repente, sin saber por qué, la vida le ha tratado mal, la vida le ha dado un palo y de repente se encuentran en un lugar en el que no saben cómo generar dinero. No genero dinero, no sé cómo comer, no sé qué hacer. Vivo en un vertedero, ¿no? Todas estas cosas. Obviamente, esto lo hacemos sin palabras, lo hacemos desde el lado del circo, de la imagen, de la estética. Entonces, bueno, hay que ser un poco de mente abierta contemporánea, ¿no? Para verlo bien.
¿Cómo se, claro, se consigue contar qué es lo que hacéis vosotros, básicamente, ¿no? En vuestro estilo de circo. Pero ¿cómo se consigue contar una historia que, bueno, que quieras que no, es íntima por una parte, por otra parte tiene un componente social grande, tiene también un componente político? Si me apuras, ¿cómo se consigue trasladar esto sin ni una palabra?
Pues mira, esto en realidad es un tema, para mí, es un tema estético y de sentimiento. ¿Qué quiero decir? Mira, por ejemplo, el espectáculo está basado en el poema Los Nadies, de Galeano. O sea, entonces este poema, por ejemplo, lo ponemos al principio del espectáculo porque te adentra un poco en el mundo que queremos contar, pero luego también nosotros todo lo ubicamos como en un vertedero. Y entonces jugamos con una escala cromática durante el espectáculo, jugamos con una escala cromática muy concreta, ¿no? Que va desde el gris más oscuro al color. Entonces, todas estas pequeñas cosas que vamos generando sin hablar es lo que va generando también el concepto, el cómo vas viendo que de unos personajes oscuros, que entre ellos no se tratan bien, tal, después con el trato del uno con el otro y la ayuda que se hacen los unos a los otros, todo se va convirtiendo en color, todo es más fácil, todo es más alegría, hay abrazos, y eso se va viendo a lo largo del espectáculo. Esa es la única forma de contarlo, sin palabras. Si no, ya tienes que ir a recursos que son más fáciles para contar una historia, ¿no? Sin palabras, como pueden ser las proyecciones, como pueden ser las voces en off, como pueden ser los textos no subtitulados, pero bueno, ese no es nuestro estilo. Nuestro estilo es contarlo sin nada, intentar que las emociones te lleven a ese lugar.
Algún oyente puede estar preguntándose, no yo, algún oyente me imagino que puede estar preguntándose, ¿y esto qué tiene que ver con el circo?
Bueno, mira, nosotros somos muy conocidos no por hacer circo al uso, circo tradicional, nosotros lo que hacemos es, con las escenografías que utilizamos, hacemos números de circo. El circo es el camino, el lenguaje, no es el fin. O sea, mi fin no es que tú me aplaudas porque yo haga un mano a mano, mano a mano de un pino en las manos. No busco que me aplaudas por eso. Me va a aplaudir mucho más por cómo he generado un movimiento y he llegado a un lugar haciendo un mano a mano que por el hecho de hacerlo. Entonces, ese es nuestro lenguaje. Entonces, lo que tiene que ver con el circo es eso, es que utilizamos las técnicas de circo para contar una historia, pero no lo utilizamos como algo deportivo. En nuestro caso, que luego a mí me encanta ver el circo que es deportivo, que es mira lo que hago. A mí me encanta, yo vengo del mundo del deporte, a mí me gusta mucho, pero que no es lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos que la técnica tenga que ver con un lenguaje, con una armonía de movimiento.
Cuéntame un poquito, escénicamente, ¿cómo es esta función que lleváis mañana al Palau de Congresos de Santa Eulalia? ¿Cómo es Anónima? ¿Cómo es la escenografía? ¿Cómo os movéis?
Pues mira, nosotros por la forma en la que la compañía se ha generado, se generó, nosotros tenemos una compañía muy familiar hasta el punto de la bailarina y yo somos pareja, tenemos hijas que suelen venir de gira con nosotros. El otro chico, que es acróbata al uso, le dio por la danza contemporánea hace 10 años y no ha parado de bailar, y eso en un acróbata se nota un montón, ¿no? Cuando se está moviendo, claro que es acróbata, pero se mueve de otra forma. Mi tío es constructor de escenografía, vamos, mi tío trabaja con Ridley Scott, mi tío es como muy reconocido en el mundo del cine y de la televisión. Y él nos hace la escenografía junto a mí, ¿no? Hacemos la escenografía juntos. Entonces, esa forma de trabajar en familia hace que el espectáculo vaya solo, ¿no? Es la primera vez que trabajamos juntos, ¿no? Los tres artistas esto que estamos
es muy,
en escena...
Es muy del circo.
Esto es muy del circo, pero también muy del teatro de barracas, ¿sí? También es muy del teatro antiguo. O sea, tiene que ver con la emoción y no con el negocio.
Claro.
Que luego todos vivimos de esto, pero tiene que ver con vamos en familia, vamos juntos. Entonces, claro, es que nosotros tres llevamos como, yo te diría que como 1.600, 1.700 funciones juntos. Eso se nota en escena. Tú cuando sales se nota que nos conocemos, se nota que todos sabemos qué va a pasar. Entonces todo tiene que ver con eso. Y eso tiene que ver con la escenografía también. ¿Qué tipo de escenografía hacemos? Pues hacemos lo que sabemos hacer. Hierros soldados con motores, con estructuras altas que se modifican, que se mueven unas a otras. Entonces todo esto es lo que se ve. Entonces, claro, llevamos un acróbata bailarín, una bailarina y yo que soy portor y malabarista, ¿no? Entonces, todo lo hacemos en función de las disciplinas que sabemos hacer, obviamente, ¿no? Un bailarín de danza contemporánea no se va a poner a bailar flamenco.
Claro. ¿No? ¿Cómo planteáis, ¿Cómo planteáis la escenografía y cómo la trasladáis hasta Ibiza? Porque, claro, ¿qué venís? Vosotros vendréis en avión, me imagino, en barco. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, el técnico y los otros dos artistas van en avión y yo voy en barco. Yo me llevo la furgoneta el viernes, hoy... Estoy yendo a Denia, cojo la furgoneta, la monto en Denia, me vengo, porque claro, nosotros no hacemos espectáculos de maleta, o sea, nosotros llevamos escenografía grande, nosotros llevamos una estructura con un motor giratorio que no es que es muy grande, pero son 2,5 metros casi. Claro, 2,5 metros de estructura con motor, más todo lo que llevamos, o sea, una furgoneta entera cargada hasta los topes. Eso para ir a Ibiza, pero a ver, nosotros hemos estado en Montreal, en Nueva York, en Hong Kong. Pues dependiendo del sitio donde vamos, unas veces lo hacemos de una forma y otras de otra. Claro. Muchas veces mandamos la carga en avión, en container, cuando vamos muy lejos.
Claro. ¿Qué significó para vosotros? Vosotros fuisteis Premio Nacional del Circo en 2016.
Sí.
No sé si como reconocimiento a toda vuestra obra o por alguna obra en concreto. ¿Qué significó para vosotros? Supongo que un empujón bastante importante.
Pues mira, es raro lo que te voy a decir, ¿vale? Pero significó obviamente un reconocimiento, pero nosotros ya éramos muy reconocidos.
Uh-huh.
O sea, no fue un empujón como puede ser para un cineasta, para un músico, que son artes mucho más comerciales. O sea, que llegan más, hay más televisión, redes sociales. No, lo nuestro no. Lo nuestro al final somos artesanos. ¿Qué supone para un premio nacional de artesano del barro que le den el premio nacional? Un reconocimiento para tu ego, para tu tal. O sea, han reconocido que es lo que has hecho. Pero a nivel de trabajo, nosotros ya teníamos. Entonces, ha sido sobre todo un reconocimiento a nuestro trabajo, a lo que ya habíamos hecho. O sea, no al futuro, sino al pasado. Entonces, claro, te llevas una alegría que flipas. Pero en lo que nosotros hacemos, por ejemplo, notas mucho como si haces un espectáculo malo, no te sale, o sea, no vuelve a salir, no sale, te lo comes con papa, vamos. Entonces, claro, es un trabajo, nosotros tenemos una arte escénica que somos nosotros, el teatro a lo mejor clásico más de texto del que se hace en Madrid temporada, ¿no? Pero el teatro al uso, el teatro artesano, te dan un premio nacional y al año siguiente montas un espectáculo malo y tienes que montar otro porque no se vende. Entonces, bueno, que es para lo bueno y para lo malo, ¿eh? O sea, somos
claro,
trabajadores...
Hay un nivel de exigencia quizá más alto, cosa que me parece bien, ¿eh? Como espectador. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, 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 a mí también me lo parece. A mí también me parece que no todo vale, ¿no? Que tú tengas que seguir ahí en...
Claro.
Ensuciándote las manos, ¿no? Ensuciándote las manos. Fíjate lo que tú me has dicho, ¿no? Supongo que vosotros iréis en avión, tal. No, no. Nosotros cogemos la furgoneta y yo me he plantado con la furgoneta en Suecia, yo me he plantado con la furgoneta en la frontera con Rusia. Yo sigo viajando, tenemos nuestra compañía muy reconocida a nivel mundial, pero nosotros seguimos ahí al barro porque además es lo que me gusta.
Bueno,
o sea,
director,
si no, no lo haría.
Director de Vaivén, director que presentáis anónima mañana en el Palau de Congresos de Santa Eulària, no sé si quedan entradas, pirau si voleu. Me llama la atención el tema porque no sé si es la última vez que estuvisteis en Ibiza, no lo recuerdo, pero de un tiempo a esta parte, ponle 3 años, 4 años, en Ibiza, en lo que es la isla, se ha empezado a formar, pues bueno, un tema de mucha gente que tiene que vivir en caravanas porque igual tiene trabajo, pero no le llega para un alquiler y mucho menos para comprarse un piso. Y me llama la atención el tema que habéis elegido, que creo que tiene una lectura muy, pues por desgracia, muy ibicenca en la actualidad.
Bueno, es que tiene mucho que ver con esto. De hecho, uno de los personajes va en traje de chaqueta. Uno de los personajes que está viviendo en el vertedero y que aparece en escena viene en traje de chaqueta y quiere venir a decir esto, viene a decir, no os vengáis todos tan arriba con, bueno, es que el que quiere trabajar, trabaja, o no, o igual te lo estás comiendo, ¿sabes? Igual todo esto de la gentrificación y del turismo nos lo estamos comiendo todos, y cada vez los que no ha ido bien, pues no ha ido bien, pero de repente tú montas un negocio, una carpintería y te va mal, igual tienes problemas. Entonces, por eso tenemos que ser todos mucho más agradables, mucho más éticos con los demás, ¿no? Intentar, y de esto hablar el espectáculo, de que a cualquiera nos puede pasar. Yo que soy de Málaga, no pasa tanto como en Ibiza, pero en Málaga pasa lo mismo.
Claro.
En Málaga pasa lo mismo. Tú
lo
irte
sé,
al centro
sé.
De Málaga a vivir es inviable. Inviable.
Lo sé,
yo soy malagueño, ¿sabes? Y dices, ostras, es que yo como malagueño me gustaría no tenerme que ir a 5 kilómetros del centro de Málaga porque trabajo en el centro de Málaga. Me gustaría vivir en el centro de Málaga. No, es que tú no puedes. Es que esto es para los turistas, para la gente que tal. Bueno, pues trabájatelo y así podrás tener un piso en el centro de Málaga. No, no es así. No es así porque esto no está comiendo y se está viendo, ¿no?
Bueno, Miguel Ángel Moreno, un placer. No tenemos más tiempo. Un saludo muy fuerte, un abrazo.
Nada, un placer a vosotros y muchas gracias por llamarme.
Ja ho sabeu, aquest dissabte, demà dissabte, en el Palau de Congressos de Santa Eulària, tornen per tercera o quarta vegada Vaivén Circo, la companyia originada a Granada, la ciutat andalusa de Granada, un referent de circ a Espanya, amb aquesta obra que té també ramificacions, connotacions que són molt comprensibles pels eivissencs que la vagin a veure. Anònima es diu l'obra. Idò, diuen que ja ho tenim fet, que ho passeu beníssim el dia d'avui, que ho passeu superbé el cap de setmana. Tornarem els dilluns a partir de les 6 puntuals, com sempre, ara a les 7, els companys de S'Informatiu Matí. Que passis un dia boníssim.
Són les 7.